A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Esteu escoltant aquest espai dedicat al món de la literatura infantil o juvenil a la sintonia de Ràdio Vilafranca, que un cop a la setmana ens permet parlar d'un llibre amb un autor o autora. Generalment o molt sovint autors dels textos, però també en d'altres ocasions de les il·lustracions. A vegades parlem amb traductores o traductors, o fins i tot amb editors. Però avui és que no farem ni una cosa, ni l'altra, ni la de més enllà. Avui parlarem, és una circumstància que no ens havia passat mai, parlarem d'un llibre sense parlar ni amb l'editor d'aquella publicació, ni traductora, ni l'autor, ni la il·lustradora. Ho farem, això sí, amb una altra il·lustradora que reflexionarà sobre aquest llibre. I ens expliquem tot seguit. Es tracta d'una qüestió especial i que toca de prop també el programa perquè fa referència al coordinador d'aquest espai radiofònic, com és el Pere Martí, que ja ens visitava la setmana passada per fer-nos ressò d'algunes novetats respecte del món de la literatura infantil i juvenil, com fa sempre a les vigílies de Sant Jordi. Dues setmanes seguides li vam dir al Pere, home, que surtis dos cops seguits per la ràdio no val, només ho puc fer jo, que surto cada setmana. Però, bromes a part, ell mateix ens va suggerir que per què no parlàvem amb la Núria Tomàs, i tenim aquí la Núria Tomàs, bon dia, Núria.
Bon dia.
Benvinguda. Per què no parlàvem amb la Núria Tomàs de les reflexions que ella mateixa has fet a través de la premsa, has publicat a través de la premsa, d'un llibre del Pere Martí, que és La tortuga d'en Hans, que és un llibre, podríem dir que ja gairebé podríem considerar un clàssic de la literatura infantil i juvenil, perquè aquest any fa 20 anys.
Exacte. No és fàcil que un llibre publicat aquí a Catalunya, escrit i publicat aquí a Catalunya, tingui un recorregut tan llarg. I, per tant, és una cosa doncs, a posar en valor, a celebrar i a parlar-ne. De fet, amb el Pere Martí fa molts anys que ens coneixem, tenim una gran amistat, i em va demanar si podia escriure una ressenya del llibre, i que surt publicada aquesta setmana el 3 de 8, i alhora poder-ne parlar avui.
Doncs en parlem avui, perquè a més tu deies, no és habitual que un llibre tingui aquesta durada en literatura infantil i juvenil catalana de 20 anys consecutius d'edició rere edició, a més a l'entorn d'uns 30.000 exemplars ja, no?
Exacte, són molts exemplars, hem de comptar, són molts nens i nenes que l'han llegit durant tots aquests anys, per tant és un llibre que ja està integrat en la cultura, no? de moltes famílies, de moltes persones, i moltes escoles que l'han llegit, no? El valor que també té aquest llibre és que s'ha treballat i es continua treballant molt a les escoles. El Pere em deia que aquest any no sé si ha visitat 14 escoles. Ell acostuma molt a anar a les escoles a parlar dels seus llibres, que és com una segona vida que tenen els escriptors, no? Perquè és poder parlar dels seus llibres a les escoles i compartir-ho és una cosa molt bonica i molt gratificant, i que ell fa molt, i sobretot hi va amb aquest llibre. Per tant, és molt interessant tot el que ha anat passant, no? Que un llibre continuï estant viu i que tingui interès, vol dir que és un llibre que els seus continguts doncs, són profuns i són actuals, no? Continuen sent actuals.
Ara parlarem del contingut, és a dir, la història que ens explica el Pere Martí amb aquesta tortuga d'en Hans, però també hem de dir que hi ha coses singulars. Per exemple, el fet de que hi ha la versió catalana i la versió castellana que tenen il·lustracions diferents.
Exacte, sí. Això pot passar, perquè pot ser que l'editorial, el criteri editorial, decideixi canviar d'il·lustrador o d'il·lustradora perquè li sembla que no són prou adients o perquè vol fer un canvi. I en aquest cas va passar. Bueno, jo com a il·lustradora no, penso que en aquest cas va ser positiu, perquè penso que les il·lustracions de la primera de l'edició en català són boniques, estan molt bé, però no acaben de connectar amb el text. En canvi, en la versió en castellana, la il·lustradora va fer un treball més d'encaix i més d'eixamplar els continguts del llibre, que és el que penso que és una de les funcions de la il·lustració.
Justament el Pere em va dir, no parlem amb la Núria per això, perquè sí. Ens podies explicar, diguéssim, des d'un punt de vista no tan vinculat a aquestes diferències, per exemple, en l'àmbit de la il·lustració. Però recorda'ns una mica la història de la Tortuga d'en Hans, perquè ja fa 20 anys que la vaig llegir i la tinc una mica oblidada, eh?
Sí, és una història que passa... El seu punt d'origen és a la Costa Brava, no? Que hi ha una família alemanya amb uns nens que troben una tortuga al mig de la carretera i fan una cosa que no s'ha de fer, però que es fa molt sovint, que és l'agafen i se l'enduen de tornada de vacances cap a Alemanya. Que els pares d'aquests nens diuen, nosaltres al pis no podem tenir, i tenen un cosí que té una casa amb pati i li donen a ell. Llavors en Hans es troba que de cop i volta té com una mascota a casa, inesperada, i viu l'aprenentatge de que és tenir una tortuga mediterrània a casa. Llavors es documenta, llegeix, els pares també, i li regalen un llibre que justament parla d'una història d'una tortuga que ha anat a parar també a Alemanya. No? Hi ha un paral·lelisme, aquesta novel·la hi ha un paral·lelisme amb una altra novel·la que es va escriure als anys 80 d'Irina Korshunov, que parla una mica de la mateixa situació. Doncs bé, el que se n'adona aquest nen és que aquesta tortuga alemanya no és el seu hàbitat.
No hi fa res allà, no?
No hi fa res. I a partir d'aquí és on es va desenvolupant tota la història.
Clar, perquè a més això és un conte, però el Pere Martí té aquest costum, aquest bon costum, de situar les seves narracions en l'àmbit de la quotidianitat i de la realitat. I és cert que existeixen aquestes tortugues mediterrànies que estan a la Serra de l'Albera i que són una espècie a protegir i protegida.
Sí, exacte. Bueno, forma part, aquest tipus de tortuga mediterrània no, la trobaríem també a Itàlia, bueno, tot el que és l'àmbit mediterrani. I aquí, no? I en podríem tenir altres zones de Catalunya, no? És una tortuga, però que l'hem anat perdent i, per tant, ara està protegida. I, bueno, és el que passa a vegades amb animals que es troben al bosc, no? Que potser les persones no en som prou conscients i el que hem de fer és deixar-los que visquin allà on estan, o bé portar-los a un centre de recuperació on la cuidaran, que és el cas una mica d'aquesta història.
Clar, perquè a partir d'aquest fet podríem dir que no és una aventura d'aquestes d'Indiana Jones, per entendre'ns, però en canvi sí que el Pere la transforma en aquesta aventura que és la del nen lluitant per retornar la tortuga al seu lloc d'origen, no?
Sí, exacte. El Pere té aquest valor de que, bueno, fa empodera, no, els infants a emprendre una tasca de responsabilitat per iniciativa pròpia i a lluitar per això. És a dir, són petites històries quotidianes, com deies tu, però que passen a tenir un valor molt significatiu i important i que ens connecten als lectors, no, perquè ens identifiquem fàcilment. I tot el que es va narrant o el que va passant entre els personatges està portat amb molta estima, molta cura, molt de respecte, que en el fons passa a ser com un exemple, no? També de com vivim i bueno, ens hi podem reflectir, no? També com a lectors.
Mm-hmm. La Tortuga d'en Hans, del Pere Martí, la podem trobar a Barcanova, en català, amb les il·lustracions de Carmen Queralt. I en castellà la trobem a Anaia, en aquest cas, no, amb les il·lustracions de Rocío Martínez. I ara ve la teva feina, no? Que és la de valorar o comentar aquestes il·lustracions. I per què ens deies que a tu t'agrada més les de la versió en castellà que les de català?
Sí, a veure, són dues grans il·lustradores, eh? Totes dues. Carmen Queralt és una miqueta més gran que la Rocío Martínez, però la Rocío està, això ja a punt de fer 60, i la Carmen Queralt ja és una il·lustradora jubilada, però clar, va fer el llibre fa 20 anys. I la Rocío em sembla l'edició en castellà és del 2011, si no m'equivoco, però bueno, a les dues estem parlant de dues molt bones professionals. Jo el que comento i crec el que reivindico una mica també quan parlo de la tasca dels il·lustradors és que per mi l'il·lustrador ha de fer connectar, no, el lector i la lectora amb el text i n'ha de portar més. No es pot quedar només amb el que diuen les paraules. No? En el cas de la Carmen Queralt, per mi es queden una mica limitades a les il·lustracions. Són boniques, són fetes amb cera, amb textures, amb una paleta de colors rica i càlida, que ens ajuda d'entrada, ens fa molt atractiu el llibre. Però a mesura que vas llegint, clar, vas veient que les il·lustracions estan com un món paral·lel, no? És a dir, quan parla de tot el Mediterrani, les il·lustracions la tortuga no s'assembla gaire a una tortuga mediterrània, sembla més aviat un ninot, no? O els moviments dels personatges, o apareixen potser personatges que no acaben de ser realistes. Quan el to del text, el Pere, justament...
Clar, és això que dèiem abans, no? Que té un estil molt costumista, ell, en general, no?
Sí, bueno, d'això, d'estimar-te molt la quotidianitat que dèiem, de posar en valor el dia a dia... No estem en un món de fantasia, no? Si estem en el món de la realitat, però... n'extraiem tot allò positiu, tot allò bonic, de respecte, o també doncs, de reivindicació. No? I clar, aquestes il·lustracions llisquen, fan un camí al costat, que dinamitzen la lectura, que fan doncs, que sigui agradable, però no hi ha un coneixement entre el text i... un coneixement. És a dir, no eixamplen el que diu el text, ni aporten o no... És a dir, en tot cas, és una experiència estètica. No?
I això sí que ho trobes en les il·lustracions de la Rocío Martínez, en
sí,
aquest cas?
Sí, exacte. La Rocío Martínez és una il·lustradora amb molta experiència. És molt versàtil, perquè canvia més d'estil segons el text que està il·lustrant. I en aquí ella sí que es nota que s'ha documentat bé del com són les tortugues, s'ha documentat bé també, surt al Centre de Recuperació i de Reproducció de Tortugues de l'Albera i, per tant, s'ha mirat imatges i això ho intenta reflectir en les il·lustracions. Els personatges tenen un aire més alemany, no? Els protagonistes tenen un punt més realista, acompanya totes les escenes doncs, amb petits elements, que si tasses de te o petits objectes que van eixamplant aquesta experiència lectora, no? Ajuden al lector a imaginar-se doncs, com és Alemanya, com poden viure, o quins elements tenen. També hi ha un moment que marca un mapa. És a dir, no, el que no m'ha explicat és que el protagonista torna amb els seus pares, retornen la tortuga a Catalunya, i per tant, és a dir, fa un viatge de vacances aquí a Catalunya, i d'aquesta manera ens parla dels dos països. No? I en aquest segon llibre, les il·lustracions de la Rocío marquen aquest viatge, aquest desplaçament, també fa tota una metàfora de la tortuga quan torna aquí a Catalunya al cotxe, el Hans la posa en una caixa, doncs la Rocío transforma la caixa en un cotxe. Per tant, aquí hi ha tot també una retòrica visual que és interessant i que és l'aportació doncs, de la il·lustradora, no? I aquí jo penso que això també s'ha d'agrair. No?
I quant a la tècnica, si ens parlaves abans de la Carmen Caral que utilitzava la cera, aquesta no és la tècnica que utilitza la Rocío Martínez. I a mi em sona com si hagués com un collage, també? O...
Sí, és collage digital, que treballa amb les ha treballat amb l'ordinador. La Carmen Caral ho ha fet amb ceres, i és una tècnica més analògica, ella ja ha treballat més amb l'ordinador, i llavors combina fotografia, trossos de paper, dibuix fet a mà, amb aquarela, que després s'ha escanejat, s'ha digitalitzat, i llavors ho combina amb taca doncs, de color doncs, digital. És una tècnica mixta, diferent, bonica també, i que té aquesta doble funció. Una, d'acompanyar la lectura de manera dinàmica, estètica, el mateix que fa la Carmen Caral, però a més hi va aportant tota aquesta sèrie de continguts que el lector va assimilant, que en el moment que acaba el llibre s'ha enriquit i s'ha viscut molt més del que donaven les altres il·lustracions. Això no vull dir que no estiguin malament, les il·lustracions de Carmen Caral, que són boniques i estan ben fetes, i tenen un valor que és que transmeten molt les emocions, que això no és fàcil tampoc. El lector veu la tortuga, que sí que sembla més com una mascota, un ninot, però sí que està transmetent una emoció, i el nen, els somriures, i per tant està transmetent la part emotiva del llibre, que és molta, i que també és un dels altres valors del Pere, no? És el saber transmetre aquests petits gestos quotidians que ens transmeten emocions, aquesta estima, no?, que dèiem per la vida.
Uh-huh. Aquí tenim les dues portades del llibre, la versió catalana en Barcanova, la versió en castellà d'Anaia. També es va fer una versió per lectors en Braille, si no recordo malament.
Sí. El Pere me la va ensenyar, la vaig poder veure, que em va fer molta il·lusió. És un llibre gran en Braille i curiosament, les il·lustracions que les han adaptat i han buscat objectes, no? Elements palpables, no? Hi ha una tortuga doncs, de plàstic, la pots tocar, o si la tortuga menja enciam i poma, doncs hi ha elements perquè el lector doncs, a través de la textura es pugui fer una idea d'aquests elements. I això també té mèrit, perquè no crec que aquest llibre està publicat per l'ONCE, per la Fundació Joan Amades, aquí a Catalunya, i no en deuen publicar masses, perquè és una feinada, és molt car produir un llibre en braille, no? Per tant, és un dels altres secrets, no?, que té aquesta edició i que la fan especial, no? I que fan especial, doncs, que hagi arribat als 20 anys, que s'hagin publicat tants llibres i que, a més, estigui editada en català, castellà i en braille, no?
El llibre que tenim nosaltres aquí a les mans és l'edició... A veure... Novena edició. N'hi ha hagut unes quantes més. Aquí a la portada ens deien 20.000 exemplars. Em sembla que ja va pels 30.000 exemplars. I ja posats a fer una portada nova, a més, diferent. Tot i que és de la mateixa il·lustradora i el mateix títol en barca nova, però han canviat la portada.
Sí, suposo que això fa referència una mica al mercat, no? El voler anar actualitzant, doncs, visualment els llibres. Per als lectors que són 20 anys, són molts anys, moltes generacions, i per tant el lector d'avui, doncs, està acostumat a algun altre tipus de tipografia i l'editorial, doncs, va decidir canviar la il·lustració. I, curiosament, és la mateixa imatge girada, que fa un efecte, si no has vist una o l'altra, no te n'adones, però sí, forma part, no?, del procés de producció d'un llibre, no?
És una curiositat més d'aquest món de la literatura, sí. De la literatura infantil, sobretot, que juga molt amb la il·lustració, que hi té un pes important, i justament per això avui hem tingut una il·lustradora, vilafranquina, com és la Núria Tomàs, explicant-nos aquests detalls i aquestes circumstàncies respecte d'aquest llibre, La tortuga d'en Hans, que celebra 20è aniversari. Més de 30.000 exemplars, obra del nostre coordinador del programa, el Pere Martí. Núria, tu hi has treballat amb el Pere, perquè a part has dit som amics, ens coneixem, sí. Però també has il·lustrat alguns llibres del Pere. Com és il·lustrar un llibre de Pere Martí? És a dir, hi ha un feedback amb l'autor que a vegades potser no li trobes, o res, o ell et dona el llibre que te'l llegeixis i tu mateixa ja faràs?
Sí. Té una cosa per mi molt especial, que és que en Pere és molt obert també a parlar i a compartir, no?, el seu llibre, que no, a vegades il·lustres llibres d'autors que no coneixes o potser perquè no tindràs, perquè viu lluny o perquè ja no tindràs oportunitat, però d'altres autors poden estar propers, però no tens oportunitat de parlar-hi. I amb ell, jo en els llibres que he il·lustrat hem estat parlant, jo he estat compartint el procés, i és una persona, això, molt respectuosa, que molt oberta també amb els criteris, és a dir, ell té els dos llibres il·lustrats del Tortuga Hans, jo puc fer totes aquestes observacions, però a ell li semblen bé els dos, vull dir que accepta molt bé, doncs, qualsevol proposta, és molt agraït, i després és interessant perquè és això que, no?, que poder compartir diferents llenguatges, no?, el verbal o l'escrit amb la imatge, no?, la imatge visual, i poder-ho compartir, parlar-ho i veure, doncs, com un es compenetra amb l'altre, doncs aquests processos professionalment són interessants. I amb el Pere penso que és un autor que tots els il·lustradors que hagin pogut treballar, il·lustradors i il·lustradors, han estat afortunats, no?, perquè no passa així sovint.
I en són uns quants, perquè sí. Ha publicat bastants llibres, sí. I bastant sovint, amb tu en deu haver fet dos o tres, potser?
Sí, tenim tres llibres. El primer va ser, el primer fa molts anys, jo havia acabat, estava començant a fer Belles Arts, i em va sortir l'oportunitat d'il·lustrar, estava il·lustrant un conte rus, i li vaig demanar a ell, a l'editorial, em van dir, s'ha de fer una adaptació. Llavors el vaig anar... La primera col·laboració va ser aquesta, no? Que és que jo tenia una proposta i em van demanar que busqués algú que fes l'adaptació.
Era amb l'Abadia de Montserrat, aquest llibre?
Era l'Abadia de Montserrat, sí.
Encara me'n recordo, això fa uns quants anys, eh?
Sí, i el Pere Martí he de dir que va ser meu professor de literatura catalana a l'Institut d'aquí de la Franca, i en tinc, va ser un molt bon professor, en tinc molt bon record, i de fet vaig anar a trucar a la seva porta una mica perquè el tenia com de referència, no? Jo en aquell moment no sabia que ell tenia tanta col·laboració amb les editorials, i a partir d'aquí, doncs, va ser obrir un camí, que ell al cap d'un temps va publicar el seu primer llibre en Griset, i en Griset Aventurer, i em va donar l'oportunitat d'il·lustrar-ho, cosa que va ser això molt positiu per mi. I finalment fa poc hem fet un altre llibre junts, que torna a ser una mica el procés a l'inversa, que és que jo tenia ganes de fer un llibre, un àlbum il·lustrat, i vaig estar mirant una mica amb els textos que ell tenia i li vaig proposar si li semblava bé doncs, il·lustrar un poema narratiu que ell tenia, que és Tinc un tanc de joguina, i a partir d'aquí doncs, vam començar una altra etapa de col·laboració que ens ha portat també una segona vida molt llarga, perquè és un projecte que l'hem anat a explicar a moltes escoles, hem realitzat un taller que és un taller que hi ha una part doncs, més de poesia, que és la part que ell explica, i una altra part més de dibuixar, que és la que proposo jo, i l'hem fet amb escoles, amb biblioteques, hem anat a Sòria...
Fins i tot una exposició, no?
Una exposició amb motiu dels 25 anys del programa. Vull dir que per mi el bonic dels llibres, o d'escriure, o d'il·lustrar... Bé, el llibre és un objecte, no? I aquest objecte, clar, n'hi ha alguns que tenen un recorregut curt o un recorregut més llarg com aquest, però el més interessant és tot el que passa arran del llibre o d'aquella història, no? I tot això que, per exemple, ell, la tortura del Hans va a les escoles i les escoles els nens escriuen petits comentaris on fan noves versions o il·lustren, o alguna escola fins i tot ha fet maquetes del llibre. Tot això que floreix al voltant del llibre és la part interessant, és el que aquesta història va quedant i es va transformant i es va compartint. I al final l'objecte en si, no, té un valor relatiu, no? Perquè tot el que va donant de si és al final el que ens queda i el que és bonic, no, de treballar amb les arts.
Doncs Núria Tomàs, ho hem de deixar aquí, no ens queda més temps per avui, però esperem que hi hagi novament una col·laboració conjunta amb el Pere Martí i que en puguem parlar també aquí en el programa de ràdio.
Sí, exacte, gràcies. Jo aprofito per felicitar el Pere per aquests 30.000 exemplars i també per tota la tasca que fa.
Que vagi bé, bon dia.
Bon dia.